El primer sector, l'agricultura a Catalunya Informació, amb Roser Parera.
Benvinguts al primer sector. Avui, al primer sector, parlarem des de Lleida de les cooperatives ecològiques, una forma alternativa de consum amb més de 2.500 famílies implicades. Des de les comarques de Barcelona ens expliquen com la crisi afecta el sector de la flor i la planta, que ha vist reduïdes les vendes. I des de Girona abordem el nou programa d'actuació per reduir la contaminació per nitrats causada per les dejeccions ramaderes en zones vulnerables. La mesura no agrada als ramaders.
El primer sector.
Consumir de forma alternativa aconseguint un preu més assequible i un tracte directe amb el pagès. Aquest és l'objectiu de les cooperatives ecològiques, una tendència a l'alça al nostre país. Més de 2.500 famílies formen part d'aquests particulars grups de consum. N'hem parlat amb Miquel Vallmitjana, que és membre d'Ecoconsum, la coordinadora que aplega més d'una vintena d'aquests grups i cooperatives. És un treball de Paco Casals i Noelia Caselles.
Quins avantatges tenen els grups de consum?
Els canals de distribució són escassos, són pocs. La qüestió qualitat-preu doncs, potser a vegades desmotiva molta gent. El fet de consumir en grup o en grups de consum i el fet de fer tractes directes i, per tant, reduir intermediaris, aconseguim un producte amb una qualitat molt bona i un preu molt bo i els pagesos aconsegueixen un preu que els fa el projecte viable.
Quin perfil de persones formen part dels grups de consum?
Té una característica que evoluciona cap a una persona molt sensibilitzada, molt activa, molt conscient del que està fent. Moltes vegades arriben als grups de consum buscant un producte ecològic i prou i es troben en una assemblea, en una autogestió. L'assemblea no només es parla de com s'ha de gestionar el consum, sinó que s'acaba plantejant temes que van més enllà d'aquest dia a dia i per això acaba formant a persones molt sensibles.
Què s'aprèn del contacte directe amb el pagès?
Ens n'adonem, els consumidors, que el principal interessat en fer agricultura ecològica és el pagès, perquè ell és el que està sotmès amb els productes aquests fitosanitaris o pesticides, de la forma més lletja dita, que són els que més els poden afectar la seva salut.
Per què hi ha més grups de consum a l'àrea metropolitana?
Els grups de consum, sobretot, serveixen per consumir productes frescos. Llavors, resulta que a fora de l'àrea metropolitana és relativament fàcil un tracte directe amb el pagès. Per això no n'hi ha tants de grups de consum. A fora de l'àrea metropolitana, moltes vegades els grups de consum el que fan és s'ajunten per poder consumir productes d'estoc que no tenen, cereal o pasta o el que sigui, que els arriba de forma molt difícil.
Hi ha prou oferta de productes ecològics per cobrir la creixent demanda?
Si demà tots els consumidors de Catalunya volguessin productes ecològics, doncs ens trobaríem que no n'hi ha, òbviament, no? Però també és cert que a mesura que hi ha una reconversió dels consumidors, hi ha una resposta de part dels productors que no s'estan volcant cap a la producció ecològica perquè no hi ha prou demanda. Tot i que la major part de la producció ecològica, no només a Catalunya, sinó d'Espanya, se'n va cap a Europa. Som un celler, un graner d'horta ecològica per Europa.
El primer sector.
El sector de la flor i la planta també rep les conseqüències de la crisi. En l'últim any, les vendes de flors s'han reduït un 30%. Són dades del mercat de flor i planta ornamental de Catalunya que ho atribueix al descens del consum i a la falta de crèdit. Sílvia Solanes.
El seu president, Josep Vizcarro, ha explicat a Catalunya Informació la situació en què s'estan trobant.
El que notem moltíssim és que el client que et comprava quatre caixes te'n compra una. I clar, així no podem anar. I el client que te'n compra una diu, ja quan vengui aquesta una tornaré perquè és que no tinc calés.
Ha posat com a exemple la situació en què s'han trobat centres de jardineria i vivers.
Van fer obres, van expandir el negoci, basant-se en crèdits. I en vivers també ha passat. I tota aquesta gent, doncs, ara, quan ens ha agafat la crisi i la baixada de com que es financiaven amb el cash que feien a la venda, quan ha baixat la venda s'han trobat amb uns problemes de liquidar molt grossos.
Pel que fa a la planta, Vizcarro ha explicat que la davallada ja es va produir l'any passat i en els últims 12 mesos les vendes s'han mantingut. En aquest cas, es van veure directament perjudicats per la caiguda de la construcció i també per les restriccions del decret de la sequera. No veu brots verds en el sector i parla així de la recuperació.
Si no es recupera el consum, la recuperació vindrà a base de que hagin, diguem, garrotades entre nosaltres. I això és el que ha passat a Europa, per això estan juntant tots, perquè veuen que el consum ha caigut molt.
De moment estan adaptant el producte al que té més sortida, que ara és la planta de temporada de baix cost. Els mercats alemanys i holandesos ja els han avançat que de cara a l'estiu que ve s'ajuntaran per sumar esforços. I ara toca, diu, replantejar com el sector ha d'actuar des d'aquí.
El primer sector.
La Generalitat ha aprovat un nou programa d'actuació per reduir la contaminació per nitrats causada per les dejeccions ramaderes en zones vulnerables. La mesura no ha agradat als ramaders, que ho consideren un altre entrebanc en una situació de crisi greu. Ens ho explica el Barraquena amb muntatge musical de Josep Plazas.
Això el que fa és condicionar molt les explotacions ramaderes que en aquest moment s'han declarat en zones vulnerables i ens posa davant d'una situació que si ja és greu pels sectors dels porcs, de les vaques...
És David Coll, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que lamenta que la Generalitat no hagi acceptat les al·legacions de productors i ajuntaments. Coll ha destacat l'impacte negatiu que l'acord tindrà pels sectors.
Representa pràcticament perdre o bé abandonar un 20% de la cabanya ramadera o bé haver de destinar molts més diners a fer noves inversions per veure com reduir l'impacte d'on podria suposar aquesta reducció que s'ha de produir en les dejeccions ramaderes i els nitrats que es produeixen, o bé haver d'anar a jugar a noves perles per poder-hi fer i tirar els nostres productes que són les dejeccions.
Segons Coll, això no significa que no vulguin complir la normativa per evitar la contaminació.
I som dels primers que pensem que hem de complir al màxim i fer les coses ben fetes, eh? Una cosa no treu l'altra, eh? Però amb justa mesura.
Però puntualitzen que hi ha zones on es podria aixecar la prohibició d'abocar purins als camps.
Nosaltres hem dit, hi ha uns llocs en què és crític, doncs s'han de fer zones vulnerables. Si no hi ha prou raonaments ni punts objectius que facin que s'hagin d'aplicar, no s'haurien d'haver aplicat en moltes zones, no seria necessari avui declarar les zones vulnerables.
Segons la Generalitat, el nou programa flexibilitza la situació actual, però permetrà evitar sobredosificacions que comportarien filtracions de nitrogen als aqüífers i a les aigües superficials.
El primer sector, un programa realitzat des dels centres territorials de Catalunya Informació.